Notícies en xarxa. Edició vespre.
El govern vol iniciar l'educació sexoafectiva a partir dels 0-3 anys. És un pla en el que treballa la Conselleria d'Igualtat després de la segona agressió sexual violenta en poc menys d'una setmana. Montse Manent.
La prevenció de les violències sexuals passa obligatòriament per un treball específic a les escoles. En declaracions a la xarxa, la directora general per l'erradicació de les violències masclistes, Laia Rossich, defensa la necessitat d'intervenir en l'àmbit educatiu.
Evidentment, hi ha una sèrie de mesures que tenen a veure amb la seguretat, amb millorar diversos espais, amb millorar certs controls d'accés, etc. Però, sobretot, hi ha una sèrie de mesures que han d'anar a la prevenció i entendre com generem aquests espais de cura, de seguretat, d'autocura, i com treballem amb els nois, com treballem amb els homes. Evidentment, és una vessant també preventiva.
La plantilla de Mossos d'Esquadra creixerà un 20% en total fins a 2.300 agents més d'aquí 3 anys. És el principal acord de la Junta de Seguretat de Catalunya.
És una reivindicació històrica que s'ha anat fent urgent amb l'incrementació de població a Catalunya. L'ha anunciat el conseller Joan Ignasi Elena després de la primera reunió de la Junta entre la Conselleria i el Ministeri de l'Interior en els darrers 3 anys.
Hi ha un nou sostre. Aquest nou sostre és ja efectiu des de l'acord i estem parlant d'una xifra molt rellevant. 22.006 agents.
Presó provisional i sense fiança per 7 dels 14 detinguts en el marc de l'operació contra el tràfic de drogues i la prostitució feta dimarts a Sabadell.
Els altres 7 arrestats han quedat en llibertat amb mesures cautelars. La causa continua sota secret de sumari i està oberta pels delictes d'organització criminal, explotació per la prostitució i contra la salut pública, entre d'altres.
Ràdio Sabadell, Núria García.
La resta dels arrestats han quedat en llibertat amb mesures cautelars després de passar a disposició judicial. En el marc d'aquesta operació coordinada pel jutjat d'instrucció 1 de Sabadell i que va culminar dimarts, la Policia Nacional ha realitzat un total de 18 entrades i escorcolls en domicilis de Sabadell, Cerdanyola i també Sant Boi de Llobregat.
L'alcalde d'Almacelles, Josep Ibars, anuncia que deixa l'alcaldia després d'haver estat condemnat a 9 anys d'inhabilitació per un delicte continuat de prevaricació administrativa.
Tot plegat per haver intervingut en la contractació d'una desena de persones, ha dit. Ibars diu que ha decidit deixar l'alcaldia tot i que la sentència no és ferma i preveu recórrer-la davant l'Audiència de Lleida.
M1FM, Maria Lara.
En un comunicat enviat des del consistori, Ibars explica que renuncia a aquest càrrec públic per no entorpir el funcionament de l'actual equip de govern després de la condemna que l'inhabilita per 9 anys. Però també ho fa amb la convicció que aquesta decisió és la més encertada d'acord amb la seva vocació política i de servei públic que sempre ha tingut vers els ciutadans d'Almacelles.
6 llibreries de les Terres de l'Ebre participen en la primera edició de la Nit Mundial de les Llibreries impulsada per Llibres Lab.
La proposta neix per transformar les llibreries a partir de la relació que hi ha amb els seus clients. El 12 de novembre aquests comerços acolliran activitats artístiques diverses.
Núria Mora.
En el marc del Dia Mundial de les Llibreries, Llibres Lab proposa crear una nova data de referència dins del calendari llibreter i impulsar un horari diferent com és el de nit per tal de captar nous tipus de clients. Cada llibreria acollirà una activitat artística sorpresa que anirà des del videomapping, la màgia, el microteatre o la música.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Oriol Rodríguez, bona tarda.
Hola, bona tarda. S'espera que al llarg de les properes hores es mantingui el temps tranquil en conjunt, per tant, amb una tarda que serà majoritàriament assolellada, tot i que es mantindrà la nuvolositat abundant al vessant nord del Pirineu, fins i tot amb algunes precipitacions febles i intermitents, amb una cota de neu que en el cas, doncs, de la Vall d'Aran se situarà entorn als 1.000 metres d'altitud. A més, també creixeran algunes nuvolades, especialment cap al Prepirineu, sobretot al sector més occidental, i fins i tot poden arribar a deixar algun ruixat feble i aïllat en aquest sector, unes nuvolades que s'aniran estenent de nord cap a sud i que acabaran arribant també a punts de la depressió central. Amb tot, el vent de tramuntana continuarà bufant amb força, sobretot a la zona de l'Empordà, especialment a l'extrem nord de la zona, amb una temperatura màxima que es mantindrà sense massa canvis, per tant, altra vegada amb un ambient força fresc també durant les hores centrals de la jornada. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Oriol Rodríguez. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs el trànsit a aquesta hora en alguns punts encara complicat, a la C58 especialment, els últims 5-6 quilòmetres entre Cerdanyola i el Nus de la Trinitat, van molt plens en aquesta autopista del Vallès, sentit Barcelona. Passa el mateix també a la C33, tot i que el tram no és tan llarg, entre Montcada i el Nus de la Trinitat. A l'autopista AP7, aturades intermitents, uns 4 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà, sentit Tarragona, i la C17, que es manté encara força plena a Parets en sentit Vic. Pel que fa a la C60, es mantenen uns 2 quilòmetres llargs de retenció, Argentona en sentit Mataró, les dues rondes encara força tapaïdes en sentit Besòs, especialment, i la C55, amb trànsit lent, pèl carregat encara a Castellgalí en sentit sud i a Sant Vicenç de Castellet en sentit nord. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El govern vol iniciar l'educació sexoafectiva a partir dels 0 a 3 anys. La Conselleria d'Igualtat treballa en un pla preventiu adreçat a les escoles per dotar els alumnes d'eines suficients per viure la sexualitat des de l'autonomia, el respecte i la igualtat.
El govern defensa que la prevenció de les violències sexuals passa obligatòriament per un treball específic a les escoles. En declaracions a la xarxa, la directora general per l'erradicació de les violències masclistes, Laia Rosic, defensa la necessitat d'intervenir en l'àmbit educatiu i no tan sols.
Evidentment, hi ha una sèrie de mesures que tenen a veure amb la seguretat, amb millorar, no, diversos espais, amb millorar, sí, certs controls d'accés, etc. Però, sobretot, hi ha una sèrie de mesures que han d'anar a la prevenció i a entendre com generem aquests espais de cura, de seguretat, d'autocura, i com treballem amb els nois, com treballem amb els homes. Evidentment, és una vessant també preventiva.
Més enllà ha anat aquest matí la consellera Tània Verge en declaracions a TV3 defensant la necessitat d'intervenir ja en les llars d'infants i iniciar l'educació sexoafectiva en infants de 0 a 3 anys.
Els plans del govern arriben després de conèixer la segona agressió sexual violenta en poc menys d'una setmana, en aquesta ocasió a Lleida.
A aquesta hora en marxa una nova concentració de rebuig davant l'última agressió sexual amb violència denunciada aquesta nit a Lleida. El jutge ha decretat presó comunicada i sense fiança pel detingut aquesta matinada, acusat d'agredir sexualment una dona al turó de la Seu Vella. La víctima presenta múltiples lesions.
Es tracta, com dèiem, de la segona agressió sexual violenta en menys d'una setmana després dels fets d'Igualada. Marxem, doncs, cap a la capital del Segrià, UAU Lleida Ràdio. Míriam García, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs sí, així és, més d'un centenar de persones s'han aplegat a la porta del Palau de la Paeria de Lleida, convocades pel col·lectiu Dones de Lleida, precisament per mostrar el seu rebuig contra aquesta agressió masclista, per on a la capital del Segrià aquest dijous, i també contra totes les agressions masclistes. Han llegit un manifest en el qual han condemnat els fets i la violència contra les dones i on també han demanat a les diferents administracions més recursos per lluitar precisament contra la violència masclista. A més, concretament, apuntant a l'Ajuntament de Lleida, han reclamat que obri el refugi públic per a dones víctimes d'aquesta violència masclista. A les 8 del vespre, a més, hi ha convocada una altra concentració, en aquest cas per part de l'Ajuntament de Lleida, a la mateixa plaça de la Paeria.
Moltíssimes gràcies, Míriam. La Junta de Seguretat de Catalunya ha aprovat avui l'augment de la plantilla dels Mossos d'Esquadra en més de 3.700 agents, cosa que permetrà que el cos arribi als 22.000 policies. És un dels principals acords d'aquesta Junta de Seguretat que avui s'ha reunit per primer cop en 3 anys, encapçalada pel president Pere Aragonès i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. La Junta també ha acordat que els Mossos puguin accedir a les bases de dades de les policies europees i s'han reclamat els recursos que falten pel cos. Mont Carvajal.
Catalunya pot tenir 22.000 Mossos. Són gairebé 4.000 agents més que ara, un 20% més de la plantilla. Era una reivindicació dels darrers anys del govern català perquè l'últim topall es va posar l'any 2006. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ho ha celebrat.
Hi ha un nou sostre. Aquest nou sostre és ja efectiu des de l'acord i estem parlant d'una xifra molt rellevant. 22.006 agents.
L'altre acord que han destacat és que els Mossos tindran el mateix estatus que la resta de policies espanyoles dins l'espai Schengen. Fins ara podien traspassar fronteres carreteres en calent, és a dir, empaitant algú. Però ara s'amplien les competències segons el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
És un pas més, perquè ja és, en aquest cas és per realitzar vigilàncies judicialitzades en el marc d'una investigació concreta, però va ser com altra policia espanyola, en els mateixos termes, com policia nacional, com guàrdia civil.
Marlaska ha agraït la presència del president aragonès a la reunió d'avui, l'hospitalitat, la cordialitat i el bon clima que diu que hi ha hagut entre tots. Feia 3 anys que la Junta no es reunia. Avui han dit que els equips es reuniran cada 3 mesos.
I presó provisional i sense fiança per 7 dels 14 detinguts en el marc de l'operació contra el tràfic de drogues i la prostitució feta dimarts a Sabadell. Ràdio Sabadell, Núria García.
La pandèmia encara és lluny d'acabar-se amb 430.000 infeccions noves cada dia arreu del món. Són dades que ha aportat l'investigador en una entrevista a Ràdio Sabadell. D'aquests nous casos, la meitat són a Europa, sobretot en països amb una baixa vacunació, com Romania, Bulgària o Croàcia. En canvi, els que han estat més ben vacunats...
No era aquesta la crònica de la que estàvem parlant. Ara sí, insistim, presó provisional i sense fiança per 7 dels 14 detinguts en el marc de l'operació contra el tràfic de drogues i la prostitució feta dimarts a Sabadell. Ràdio Sabadell, Núria García.
Els arrestats han quedat en llibertat amb mesures cautelars després de passar a disposició judicial. En el marc d'aquesta operació coordinada pel jutjat d'instrucció 1 de Sabadell i que va culminar dimarts, la Policia Nacional ha realitzat un total de 18 entrades i escorcolls en domicilis de Sabadell, Cerdanyola i també Sant Boi de Llobregat. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la causa continua sota secret de sumari. S'investiguen delictes d'organització criminal, explotació per la prostitució i contra la salut pública.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pel que fa a la pandèmia i pel que fa a les dades, Sanitat ha notificat 3.093 nous contagis i 27 morts per coronavirus en les darreres hores. A Catalunya disminueixen els hospitalitzats, ara n'hi ha 323, dels quals 78 estan a l'UCI, un menys que en la darrera actualització.
També baixa la velocitat de contagi i ara situa en l'1,14, però puja la incidència acumulada 14 dies a 51. Pel que fa al risc de rebrot, baixa 3 punts i es queden 56. Avui hi ha 797 casos nous notificats per PCR o test i 3 morts més que eleven el global a 24.031 persones.
Doncs parlant precisament de la situació epidemiològica, després que ahir l'OMS advertís que Europa torna a ser l'epicentre de la pandèmia, doncs bé, avui l'investigador del Biocoms, Daniel López Codina, ha deixat clar que la situació tant a Espanya com a Catalunya està de moment sota control. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
La pandèmia encara és lluny d'acabar-se amb 430.000 infeccions noves cada dia arreu del món. Són dades que ha aportat l'investigador en una entrevista a Ràdio Sabadell. D'aquests nous casos, la meitat són a Europa, sobretot en països amb una baixa vacunació, com Romania, Bulgària o Croàcia. En canvi, els que han estat més ben vacunats, com a Catalunya, la incidència és baixa. Tot i això, en les pròximes setmanes, la situació plàcida actual pot complicar-se moderadament. López Codina considera que hi ha 2 factors que hi poden influir.
Ara tenim diversos inputs, diverses causes que poden provocar un increment de la transmissió. La variant Delta Plus, que sembla que es transmet amb més facilitat, això és una dificultat important i pot explicar-nos el que estem veient a diferents països europeus. D'altra banda, efectivament, les qüestions meteorològiques que impliquen més vida a l'interior, menys ventilació i, per tant, tanta transmissió. La suma de factors els que poden explicar la situació actual, però cap, de moment, es pot considerar que sigui el factor determinant.
L'investigador pronostica que no hi hauria d'haver col·lapse als hospitals ni a l'atenció primària amb aquests 2 factors, tot i que recorda que aquesta pandèmia és imprevisible i que caldrà estar-hi a sobre.
I avui han entrat en vigor les noves mesures de prevenció de la Covid-19.
La principal novetat és que caldrà presentar el certificat Covid en celebracions o banquets amb ball en espais tancats que se sumen als locals d'oci nocturn. També es prorroguen 2 setmanes més la resta de restriccions, com la prohibició de menjar i beure al carrer o de vendre alcohol a la nit.
Encara en l'àmbit sanitari, preacord per desbloquejar l'ampliació de l'Hospital Clínic de Barcelona. Avui el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha avançat que no serà en un únic edifici, sinó que preveu 2 emplaçaments diferents. David Amador.
Collboni ha anunciat un preacord entre administracions per mantenir l'actual edifici del Clínic com a centre hospitalari de referència i traslladar la recerca científica a un altre hospital, que es construirà a les pistes de la Universitat de Barcelona, a la Diagonal. El primer tinent d'alcalde del consistori barceloní confia que abans de finals d'any es pugui tenir el projecte concretat.
Ja hi ha hagut un primer preacord entre les administracions. Han demanat a una comissió d'experts que, des del punt de vista urbanístic i des del punt de vista de la gestió hospitalària, ens facin una proposta o ens marquin unes alternatives possibles, i crec que estem molt a prop de desllorigar i desbloquejar un projecte que feia massa anys que estava aturat a Barcelona.
I és que l'ampliació de l'Hospital Clínic està pendent des de fa més d'una dècada. Una de les propostes per ampliar-lo era la de construir un gran centre a la zona pròxima de l'escola industrial. Aquesta opció, però, es va descartar davant la seva mala acollida per part de veïns i experts en arquitectura. L'edifici actual de l'hospital, a l'Eixample barceloní, té més d'un segle, és de 1890. Dels 20.000 metres quadrats inicials va passar als 100.000 actuals, una superfície útil que també ja fa anys que s'ha quedat petita.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Canviem de qüestió. Una comitiva tècnica de l'empresa xinesa Great Wall Motors ha visitat aquest matí les instal·lacions de Nissan a la zona franca i posteriorment ho farà amb les ubicades a les de Montcada i Reixac. Aquesta és la primera vegada en què l'automobilística xinesa visita les factories després que s'anunciés el seu interès per les plantes de Nissan a Catalunya. Al Prat Ràdio, Víctor Asensio.
El gegant asiàtic podria absorbir tota la plantilla que ha quedat fora de les prejubilacions. Preveuen invertir 167.000 milions d'euros en l'adaptació de les línies de producció i de les fàbriques. Aquesta possibilitat és compatible amb l'oferta de l'empresa barcelonina Silence de fabricar motos elèctriques a la planta de Montcada, una producció que se centraria en models de Seat. Encara hi ha un tercer projecte, el format per diverses empreses petites que s'organitzarien en un hub d'electromobilitat compartint infraestructures i que englobarien, entre d'altres, empreses com Malena Engineering, Lupa Motors o Volta, que plantejarien la inversió de 1.000 milions d'euros en 5 anys per la creació de 4.000 llocs de feina. La decisió haurà de comptar amb el vistiplau de la plantilla, tal com consta en el pacte signat entre Nissan i sindicats l'agost de 2020. A finals d'aquest mes, els i les treballadores hauran de decidir si s'acullen al pla de reindustrialització. Precisament avui s'ha fet la 12a taula de reindustrialització entre sindicats, empresa i administració, que ha de seguir treballant en definir el futur de Nissan abans del seu tancament definitiu al desembre. També avui està previst que Great Wall Motors i sindicats tinguin una trobada presencial per conèixer les posicions respecte al futur de les plantes.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
En clau política, Josep Ibarz ha anunciat que deixa l'alcaldia d'Almacelles, al Segrià, després d'haver estat condemnat a 9 anys d'inhabilitació per un delicte continuat de prevaricació administrativa, tot plegat per haver intervingut en la contractació d'una desena de persones, ha dit. Ibarz diu que ha decidit deixar l'alcaldia, tot i que la sentència no és ferma, i preveu recórrer-la davant l'Audiència de Lleida. Amb un FM, Maria Lara.
Josep Ibarz ha anunciat que deixa l'alcaldia d'Almacelles després d'haver estat condemnat pel jutjat penal 1 de Lleida a 9 anys d'inhabilitació per un delicte continuat de prevaricació administrativa. En un comunicat enviat des del consistori, Ibarz explica que renuncia a aquest càrrec públic per no entorpir el funcionament de l'actual equip de govern després de la condemna que l'inhabilita per 9 anys. Però també ho fa amb la convicció que aquesta decisió és la més encertada d'acord amb la seva vocació política i de servei públic que sempre ha tingut vers els ciutadans d'Almacelles. Així mateix reitera el convenciment de la seva innocència i per això confia que la justícia finalment li donarà la raó i el declararà innocent. Es considera provat, però, que va ser Josep Ibarz qui va signar mitjançant decret d'alcaldia la contractació de diverses persones sent coneixedor que es feien sense un procediment públic d'oferta i selecció.
Notícia. Edició vespre.
Construir prop de 5.000 habitatges de lloguer assequible a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquest és l'objectiu de la primera societat mixta público-privada d'Espanya que avui s'ha presentat a l'Ajuntament de la capital catalana. Els preus dels pisos oscil·laran entre els 400 i els 750 euros. Jordi Casino.
En una primera fase, aquesta nova societat, formada a parts iguals per l'Ajuntament de Barcelona i la AMB per un costat i per l'empresa Cebasan i Nord per l'altre, construirà 640 habitatges en 6 solars, 3 de la capital catalana i 3 de d'altres municipis de l'entorn. Els principals objectius de l'empresa mixta Habitatge Metròpolis, aquest serà el seu nom i que estarà presidida per l'alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat, Lídia Muñoz, seran els de garantir preus assequibles i mantenir en mans dels consistoris el sòl on es facin els pisos, evitant la seva privatització. Ada Colau és l'alcaldessa de Barcelona.
Garantir el control públic i evitar l'especulació del sòl. Sabeu que el sòl és un dels béns més preuats que tenim i més escassos per fer política d'habitatge. Per tant, nosaltres cedim el sòl, però ho fem amb dret de superfície. Per tant, la propietat pública es manté sempre i el que fem és un dret de superfície.
La inversió total del projecte supera els 600 milions d'euros.
I encara la capital catalana, Barcelona, ha guanyat les eleccions a la direcció de la xarxa de grans ciutats europees. La ciutat ha estat escollida juntament amb Gant, Leipzig i Tallinn com a membre del comitè executiu d'Eurocities. S'ha imposat a la candidatura de Madrid.
En aquestes eleccions han participat 100 de les ciutats amb més població d'Europa. Amb 86 vots, Barcelona ha estat la més votada d'entre totes les candidatures, de manera que tornarà a formar part del comitè executiu de la xarxa, format per 12 ciutats i que presideix Florència. La candidatura de Barcelona aposta per fer bandera de quatre temes clau en els propers 3 anys: recuperació social, transició verda, transformació digital justa i reconeixement del paper de les ciutats a la Unió Europea.
Més coses, Mollerussa es converteix des d'avui i fins diumenge en la capital dels videojocs. La 14a edició de la LAN Party reuneix a jugadors i fanàtics de la tecnologia per compartir experiències i participar en les diverses activitats que s'hi programen. Anem fins allà, hi tenim els companys de Ràdio Ponent Mollerussa. Julen Andrés, bona tarda.
Bona tarda. Fa una hora més o menys que la partida de Mollerussa ha obert les seves portes. Els participants a l'entrada passen per una càmera que controla la temperatura i sempre han de dur la mascareta. A més, no es pot veure ni menjar en la zona comuna. En l'edició d'enguany s'ha limitat l'aforament a 300 persones. Avui comencen 3 dies on molts jugadors es retroben amb amics. Escolta'm a l'Arnau.
Hombre, a veure, estar aquí... Són molts anys venint aquí de LAN Party. Significa trobar gent que solament veus un parell de vegades l'any, significa jugar estar fins a altes hores de la nit, significa relaxar-se fent el que t'agrada. I, bueno, videojocs, tornejos... Lo meu, vamos.
La imatge ara mateix és la de jugadors muntant els seus equips, altres que ja estan jugant les primeres partides, i fins i tot per part de GameSports Lleida tenim la narració en directe de la Lliga Catalana de Valorant. A banda de tornejos de jocs com el League of Legends, el FIFA i fins i tot el pòquer, els participants podran assistir a un taller on aprendran a dissenyar el seu teclat mecànic. La LAN Party de Mollerussa és tot un referent. L'any 2019 van participar quasi 800 persones.
Moltíssimes gràcies, Julen Andrés, des de Ràdio Ponent Mollerussa.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Sis llibreries de les Terres de l'Ebre participen en la primera edició de la Nit Mundial de les Llibreries, impulsada per Llibres Lab. És una nova proposta professional de serveis a llibreries que neix per transformar-les a partir de la relació amb els seus clients. El 12 de novembre aquests comerços acolliran activitats artístiques diverses. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
En el marc del Dia Mundial de les Llibreries, Llibres Lab proposa crear una nova data de referència dins del calendari llibreter i impulsar un horari diferent com és el de nit per tal de captar nous tipus de clients. Cada llibreria acollirà una activitat artística sorpresa que anirà des del videomapping, la màgia, el microteatre o la música. La Nit de les Llibreries neix amb la voluntat d'extendre's arreu del país en properes edicions. Teresa Aragonès és una de les impulsores de la Nit del Dia de les Llibreries a les Terres de l'Ebre.
Nosaltres celebrarem la nit del Dia Mundial de les Llibreries i farem que les llibreries, a partir d'un horari ja tardà, tanquen com a llibreria, tal qual, i obriguen per a que la gent pugui disfrutar d'aquestes activitats culturals. Això és la casella de sortida i el 2022 voldríem que aquestes activitats continuessin.
A l'activitat hi participaran 6 llibreries de Tortosa, Amposta, Móra d'Ebre i Móra la Nova.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Últimes hores perquè es faci oficial el fitxatge de Xavi Hernández, el de Terrassa, com a nou tècnic del Futbol Club Barcelona, després d'un matí mogut. Recordem que l'Alçat aquest matí anunciava que Xavi marxava al Barça sota el pagament de la clàusula de rescisió de 5 milions d'euros per part del Futbol Club Barcelona. El Barça encara no ha fet res oficial al respecte, però l'acord entre les tres parts, entre Barça, Xavi i l'Alçat de Qatar, ja és total i a les properes hores el Club Blaugrana, l'entitat que presideix Joan Laporta, farà oficial l'arribada de Xavi, que signarà fins al 30 de juny del 2024. Un Xavi que encara no seurà a la banqueta en el partit d'aquest cap de setmana al conjunt Blaugrana, que juga demà encara amb l'interí Sergi Barjuan a la banqueta. Però la notícia a hores d'ara, a l'espera de l'oficialitat per part del Futbol Club Barcelona, acord total per l'arribada del de Terrassa a la banqueta del Futbol Club Barcelona. En plana poliesportiva, en tenis de taula, destaquem que en uns minuts a les 8 del vespre el Girbau Big Tenis Taula disputa la Champions femenina. El conjunt de la capital d'Osona juga directament la segona fase a Metz, a terres franceses. Des de Ràdio Vic informa Pep Portet.
El Girbau Vic Tenis Taula juga aquest vespre, a les 8, el primer dels 3 partits de la segona fase de l'European Champions League Women's, que se celebra a Metz. Precisament, el conjunt francès és el principal favorit del grup i, per tant, un rival molt dur per a l'estrena de les biguetanes. Sofia Xuanzang, Charlotte Carey i Tamou Wangkechuan buscaran una de les dues places que donen accés a la següent ronda. El grup el completen el BTTC Novi Sad de Sèrbia i l'SKST Plus Hodonin de Txèquia. Les biguetanes jugaran demà a la una del migdia davant el Novi Sad i el tercer partit serà diumenge, també a la una, davant el conjunt txec. L'objectiu és guanyar aquests dos rivals per ser com a mínim segon i poder superar la ronda. Aquesta és la tercera participació consecutiva del Girbau Vic Tenis Taula a la màxima competició europea, on es trobarà amb alguns dels grans monstres europeus. El Cartagena, que fa unes setmanes va guanyar a Vic a la Superdivisió Femenina, és l'altre representant estatal en aquesta competició.
Gràcies, Pep Portet, des de Ràdio Vic. A la Champions masculina de tenis de taula, el Borges ha quedat eliminat i ara jugarà l'Eurocup masculina. I en bàsquet, avui el Força Lleida, a partir de les 9, juga nova jornada de la Lliga Leport contra l'Almansa.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Amb la pandèmia, més de 800.000 persones han hagut de recórrer a les entitats socials. Durant aquest temps, hem acompanyat les persones en situació vulnerable, oferint suport en habitatge, treball o alimentació. Érem necessàries. Ara som imprescindibles. www.somimprescindibles.cat.
Terra de poetes.
Berta Rubio Faus, Rapsoda. Al principi existia la paraula, dedicat a Pinkas Sader. Era estiu i buscàvem els caus de formigues amb l'esquer del pa. Xiu-xiu feia, recordo. Ara dic que entre llengua i dents l'aire m'articulava, prenyant, el primer de tots els significats que després em serien possibles. Res d'això, però, seria digne d'un poema si no hagués llegit d'uns versos de Pinkas Sader que Déu no parla als homes i no amb dues paraules. I la primera és amor, diu. D'aquell temps, però, jo només en recordo el xiu-xiu. O també que la fi, llavors, era domèstica, vagament infantil, d'orina i pols com la matèria d'un déu pronunciant-me que obrís la mà. S'hi enfilava l'insecte, vell, sagrat, cridat a ser el pa i la paraula, tant se val si per amor o xiu-xiu, mentre la carn dels dits, en tenalla, discriminava mort i carícia d'entre dues formes de depressió. La primera és amor, deia el poeta, i la segona, mort, ens conclou. Joan Duran i Ferrer. Dins la plaquet soc en l'antiga llar de... Editat per Papers de Versàlia.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El govern vol iniciar l'educació sexoafectiva a partir dels 0-3 anys. És un pla en el que treballa la Conselleria d'Igualtat després de la segona agressió sexual violenta en poc menys d'una setmana. Montse Benent.
La prevenció de les violències sexuals passa obligatòriament per un treball específic a les escoles. En declaracions a la xarxa, la directora general per l'erradicació de les violències masclistes, Laia Rosic, defensa la necessitat d'intervenir en l'àmbit educatiu.
Evidentment, hi ha una sèrie de mesures que tenen a veure amb la seguretat, amb millorar diversos espais, amb millorar certs controls d'accés, etc. Però, sobretot, hi ha una sèrie de mesures que han d'anar a la prevenció i entendre com generem aquests espais de cura, de seguretat, d'autocura, i com treballem amb els nois, com treballem amb els homes. Evidentment, és una vessant també preventiva.
La plantilla de Mossos d'Esquadra creixerà un 20% en total, fins a 2.300 agents més d'aquí 3 anys. És el principal acord de la Junta de Seguretat de Catalunya.
És una reivindicació històrica que s'ha anat fent urgent amb l'increment de població a Catalunya. L'ha anunciat el conseller Joan Ignasi Elena després de la primera reunió de la Junta entre la Conselleria i el Ministeri de l'Interior en els darrers 3 anys.
Hi ha un nou sostre. Aquest nou sostre és ja efectiu des de l'acord i estem parlant d'una xifra molt, 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 molt rellevant. 22.006 agents.
Presó provisional i sense fiança per 7 dels 14 detinguts en el marc de l'operació contra el tràfic de drogues i la prostitució feta dimarts a Sabadell.
Els altres 7 arrestats han quedat en llibertat amb mesures cautelars. La causa continua sota secret de sumari i està oberta pels delictes d'organització criminal, explotació per la prostitució i contra la salut pública, entre d'altres.
La resta dels arrestats han quedat en llibertat amb mesures cautelars després de passar a disposició judicial. En el marc d'aquesta operació coordinada pel jutjat d'instrucció 1 de Sabadell i que va culminar dimarts, la Policia Nacional ha realitzat un total de 18 entrades i escorcolls en domicilis de Sabadell, Cerdanyola i també Sant Boi de Llobregat.
El síndic de Greuges, Rafael Ribó, i la presidenta del Parlament, Laura Borràs, denuncien que moltes reivindicacions de l'Assemblea de Catalunya, com el dret a l'autodeterminació, l'amnistia o la fi de la repressió, encara estan vigents.
Ho han fet durant la commemoració dels 50 anys de la creació d'aquesta entitat antifranquista.
Sisplau, indults, cap persecució amb ordres de detenció a l'estranger, a l'exili, cap repressió sobre les idees polítiques i cap persecució econòmica als que estiguin implicats en temes polítics. Són textos del Consell d'Europa recentment aprovats per majoria absoluta.
6 llibreries de les Terres de l'Ebre participen en la primera edició de la Nit Mundial de les Llibreries impulsada per Llibres Lab.
La proposta neix per transformar les llibreries a partir de la relació amb els seus clients. El 12 de novembre aquests comerços acolliran activitats artístiques diverses.
Ràdio Tortosa, Núria Mora.
En el marc del Dia Mundial de les Llibreries, Llibres Lab proposa crear una nova data de referència dins del calendari llibreter i impulsar un horari diferent com és el de nit per tal nous tipus de clients. Cada llibreria acollirà una activitat artística sorpresa que anirà des del videomapping, la màgia, el microteatre o la música.
Xavi Hernández s'acomiada de l'Alçat, però el Barça encara no fa oficial la seva arribada.
El terrassenc és molt a prop de ser entrenador del Futbol Club Barcelona. A Barça i Xavi Hernández pagaran a mitges la clàusula del tècnic per poder marxar.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Oriol Rodríguez, bona tarda.
Hola, bona tarda. S'espera que al llarg de les properes hores es mantingui el temps tranquil en conjunt, per tant, amb una tarda que serà majoritàriament assolellada, tot i que es mantindrà la nuvolositat abundant al vessant nord del Pirineu, fins i tot amb algunes precipitacions febles i intermitents, amb una cota de neu que en el cas, doncs, de la Vall d'Aran se situarà entorn als 1.000 metres d'altitud. A més, també creixeran algunes nuvolades, especialment cap al Prepirineu, sobretot al sector més occidental, i fins i tot poden arribar a deixar algun ruixat feble i aïllat en aquest sector, unes nuvolades que s'aniran estenent de nord cap a sud i que acabaran arribant també a punts de la depressió central. Amb tot, el vent de tramuntana continuarà bufant amb força, sobretot a la zona de l'Empordà, especialment a l'extrem nord de la zona, amb una temperatura màxima que es mantindrà sense massa canvis, per tant, altra vegada amb un ambient força fresc, també durant les hores centrals de la jornada. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Oriol Rodríguez. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs tot plegat millorant. Aquesta hora encara, però, amb alguns punts amb retenció. De moment, pel que fa a incidències especials, per dir-ho així, doncs, a la B20, a l'inici de la C32, al Prat de Llobregat i sentit Castelldefels, sentit de sortida de Barcelona, hi ha hagut un accident. Hi ha retencions aquí en aquest punt, per tant, afecten, per entendre'ns, l'últim tram de la ronda de dalt en sentit Llobregat, a partir de Cornellà, fins a aquest punt del Prat. Destacar també la C58, encara a molta lentitud entre Montcada i el Nus, d'entrada a Barcelona. L'autopista P7, volem dir, a Sant Cugat del Vallès, encara amb trànsit lent i aturades en sentit Girona. I d'altra banda, el tram de Barberà del Vallès en sentit contrari, en sentit Tarragona. Es mantenen també aturades uns 2 quilòmetres a la C60, a l'altura d'Argentona i en sentit Mataró, i ja molt puntualment a la C55, a Sant Vicenç de Castellet, en sentit Manresa. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El govern vol iniciar l'educació sexoafectiva a partir dels 0 a 3 anys. La Conselleria d'Igualtat treballa en un pla preventiu adreçat a les escoles per dotar els alumnes d'eines suficients per viure la sexualitat des de l'autonomia, el respecte i la igualtat.
El govern defensa que la prevenció de les violències sexuals passa obligatòriament per un treball específic a les escoles. En declaracions a la xarxa, la directora general per l'erradicació de les violències masclistes, Laia Rosic, defensa la necessitat d'intervenir en l'àmbit educatiu i no tan sols judicial.
Evidentment, hi ha una sèrie de mesures que tenen a veure amb la seguretat, amb millorar, no, diversos espais, amb millorar, sí, certs controls d'accés, etc. Però, sobretot, hi ha una sèrie de mesures que han d'anar a la prevenció i entendre com generem aquests espais de cura, de seguretat, d'autocura, i com treballem amb els nois, com treballem amb els homes, evidentment, des d'una vessant també preventiva.
Més enllà ha anat aquest matí la consellera Tània Verge en declaracions a TV3 defensant la necessitat d'intervenir ja en les llars d'infants i iniciar l'educació sexoafectiva en infants de 0 a 3 anys.
Els plans del govern arriben després de conèixer la segona agressió sexual violenta en poc menys d'una setmana, en aquesta ocasió a Lleida.
A aquesta hora en marxa una nova concentració de rebuig davant l'última agressió sexual amb violència denunciada aquesta nit a Lleida. El jutge ha decretat presó comunicada i sense fiança pel detingut aquesta matinada, acusat d'agredir sexualment una dona al turó de la Seu Vella. La víctima presenta múltiples lesions.
Es tracta, com dèiem, de la segona agressió sexual violenta en menys d'una setmana després dels fets d'Igualada. Marxem, doncs, cap a la capital del Segrià, UAU Lleida Ràdio. Míriam García, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs sí, així és. Més d'un centenar de persones s'han aplegat al davant del Palau de la Paeria de Lleida precisament per rebutjar aquests fets, l'agressió sexual contra aquesta dona el passat dijous aquí a la capital del Segrià, i també per denunciar altres fets similars ocorreguts arreu del planeta. Una en la qual s'ha llegit un manifest condemnant les agressions masclistes contra les dones, també demanant a les diferents administracions més recursos per lluitar contra la violència masclista i concretament demanant a l'Ajuntament de Lleida que obri el refugi públic per a dones víctimes de violència masclista a la capital del Segrià. Aquesta mobilització, com dèiem, ha estat convocada per dones de Lleida i ara, a continuació, d'aquí una estona, a les 8 del vespre, n'hi ha prevista una altra, en aquest cas convocada per l'Ajuntament de Lleida.
Moltíssimes gràcies, Míriam. Més coses, la Junta de Seguretat de Catalunya ha aprovat l'augment de la plantilla dels Mossos d'Esquadra en més de 3.700 agents, cosa que permetrà que el cos arribi als 22.000 policies. És un dels principals acords de la Junta de Seguretat, com dèiem, que avui s'ha reunit per primer cop en 3 anys, encapçalada pel president Pere Aragonès i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. La Junta també ha acordat que els Mossos puguin accedir a les bases de dades de les policies europees i s'han reclamat els recursos que falten per al cos. Mont Carvajal.
Catalunya pot tenir 22.000 Mossos. Són gairebé 4.000 agents més cara, un 20% més de la plantilla. Era una reivindicació dels darrers anys del govern català perquè l'últim topall es va posar l'any 2006. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ho ha celebrat.
Hi ha un nou sostre. Aquest nou sostre és ja efectiu des de l'acord i estem parlant d'una xifra molt rellevant. 22.006 agents.
L'altre acord que han destacat és que els Mossos tindran un mateix estatus que la resta de policies espanyoles dins l'espai Schengen. Fins ara podien traspassar fronteres en calent, és a dir, empaitant algú. Però ara s'amplien les competències, segons el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
Es un paso más, porque ya es, en este caso es para realizar vigilancias judicializadas en el marco de una investigación concreta, pero va a ser como otra policía española, en los mismos términos, como policía nacional, como guardia civil.
Marlaska ha agraït la presència del president aragonès a la reunió d'avui, l'hospitalitat, la cordialitat i el bon clima que diu que hi ha hagut entre tots. Feia 3 anys que la Junta no es reunia. Avui han dit que els equips es reuniran cada 3 mesos.
I presó provisional i sense fiança per 7 dels 14 detinguts en el marc de l'operació contra el tràfic de drogues i la prostitució feta dimarts a Sabadell. Ràdio Sabadell, Núria García.
La resta dels arrestats han quedat en llibertat amb mesures cautelars després de passar a disposició judicial. En el marc d'aquesta operació coordinada pel jutjat d'instrucció 1 de Sabadell i que va culminar dimarts, la Policia Nacional ha realitzat un total de 18 entrades i escorcolls en domicilis de Sabadell, Cerdanyola i també Sant Boi de Llobregat. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la causa continua sota secret de sumari. S'investiguen delictes d'organització criminal, explotació per la prostitució i contra la salut pública.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pel que fa a la pandèmia i pel que fa a les dades, Sanitat ha notificat 3.093 nous contagis i 27 morts per coronavirus en les darreres hores. A Catalunya disminueixen els hospitalitzats. Ara n'hi ha 323, dels quals 78 estan a l'UCI, un menys que en la darrera actualització.
També baixa la velocitat de contagi i ara situa en l'1,14, però puja la incidència acumulada 14 dies a 51. Pel que fa al risc de rebrot, baixa 3 punts i es queda en 56. Avui hi ha 797 casos nous notificats per PCR o test i 3 morts més que eleven el global a 24.031 persones.
I avui han entrat en vigor les noves mesures de prevenció de la Covid-19.
La principal novetat és que caldrà presentar el certificat Covid en celebracions o banquets amb ball en espais tancats que se sumen als locals d'oci nocturn. També es prorroguen 2 setmanes més la resta de restriccions com la prohibició de menjar i beure al carrer o de vendre alcohol a la nit.
Preacord per desbloquejar l'ampliació de l'Hospital Clínic de Barcelona. Avui el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha avançat que no serà en un únic edifici, sinó que preveu 2 emplaçaments diferents. David Amador.
Collboni ha anunciat un preacord entre administracions per mantenir l'actual edifici del Clínic com a centre hospitalari de referència i traslladar la recerca científica a un altre hospital, que es construirà a les pistes de la Universitat de Barcelona, a la Diagonal. El primer tinent d'alcalde del consistori barceloní confia que abans de finals d'any es pugui tenir el projecte concretat.
Ja hi ha hagut un primer preacord entre les administracions. Han demanat a una comissió d'experts que, des del punt de vista urbanístic i des del punt de vista de la gestió hospitalària, ens facin una proposta o ens marquin unes alternatives possibles. I crec que estem molt a prop de deslligar i desbloquejar un projecte que feia massa anys que estava aturat a Barcelona.
I és que l'ampliació de l'Hospital Clínic està pendent des de fa més d'una dècada. Una de les propostes per ampliar-lo era la de construir un gran centre a la zona pròxima de l'escola industrial. Aquesta opció, però, es va descartar davant la seva mala acollida per part de veïns i experts en arquitectura. L'edifici actual de l'hospital, a l'Eixample Barcelona Segle, és de 1890. Dels 20.000 metres quadrats inicials, va passar als 100.000 actuals, una superfície útil que també ja fa anys que s'ha quedat petita.
Encara en l'àmbit sanitari, prop d'una trentena de facultatius de l'Hospital Santa Maria de Lleida es planten i deixen de fer més hores de guàrdia de les que marca el conveni. Demanen una reunió urgent per establir els nous calendaris laborals. O a Ulla i de Ràdio, Alexandra Fos.
Es tracta de professionals de medicina interna, geriatria, la unitat de cures intensives i del programa d'atenció domiciliària i equips de suport. Denuncien que pateixen una situació extrema d'esgotament físic i mental i en un escrit els facultatius han assenyalat que l'estat de saturació pel que fa a la realització de la jornada d'atenció continuada, és a dir, les guàrdies, ha esdevingut totalment insostenible. Relaten que hi ha metges que han fet 7 guàrdies alternades un dia sí i un dia no durant 2 setmanes sense poder gaudir dels descansos fixats per la llei i troben inadmissible que la direcció del centre hagi permès a un facultatiu fer 2 dies seguits de guàrdia. Per tot plegat, els facultatius han decidit no fer més hores d'atenció guàrdies de les 499 anuals màximes exigibles pel conveni col·lectiu.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau laboral, Comissions Obreres i UGT convoquen una vaga general al sector de les càrnies a tot l'Estat per al 25 i 26 de novembre i del 3 al 8 de desembre, tot plegat per exigir un conveni digne. Avui els delegats i delegades s'han reunit en assemblea a Olot. Olot Televisió, Eduard Llinàs.
Olot ha estat l'epicentre avui de la protesta de Comissions Obreres, que ha convocat tots els delegats i delegades de totes les empreses que estan sota el paraigües del Conveni Estatal de les Indústries Càrniques a la capital de la Garrotxa. El motiu? Explicar la situació de la negociació amb la patronal i traçar l'estratègia de cara a la vaga que han anunciat després d'aixecar-se de la taula. Vicente Canet és responsable estatal de negociacions col·lectives de Comissions Obreres i Indústria.
Què reivindica Comissions Obreres? Reivindica salaris justos, con mejora del poder adquisitivo, reivindica una jornada media que hay en todo el Estado español. Estamos superando la jornada máxima que hay de media en el Estado español. Reivindicamos estabilidad en el empleo y reivindicamos también mejoras para poder conciliar.
Després d'11 mesos de negociacions del conveni col·lectiu estatal de les indústries càrnies, Comissions Obreres creu que no s'han aconseguit avenços significatius que cobreixin les justes reivindicacions, diuen, de les plantilles del sector. Comissions Obreres assegura que de seguir en peu la vaga tindrà ple seguiment i que els dies escollits són estratègics i poden afectar seriosament en la facturació de la indústria amb problemes d'abastiment.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, el síndic de Greuges, Rafael Ribó, i la presidenta del Parlament, Laura Borràs, denuncien que moltes reivindicacions de l'Assemblea de Catalunya, com el dret a l'autodeterminació, l'amnistia o la fi de la repressió, encara estan vigents. Ho han fet durant la commemoració dels 50 anys de la creació d'aquesta entitat antifranquista. David Navarro.
En un acte a la rotonda del Parlament, davant del quadre d'Antoni Tàpies que commemora l'efemèride, alguns dels membres de l'Assemblea han compartit les seves experiències. També Rafael Ribó, ara síndic de Greuges, però llavors membre del SUC, que troba paral·lelismes amb l'actualitat.
Sisplau, indults, cap persecució amb ordres de detenció a l'estranger, a l'exili, cap repressió sobre les idees polítiques i cap persecució econòmica als que estiguin implicats en temes polítics. Són textos del Consell d'Europa recentment aprovats per majoria absoluta.
En el mateix sentit s'ha pronunciat la presidenta del Parlament, Laura Borràs.
Suposo que pocs ens podíem imaginar que aquests punts, sens dubte aquests punts de llibertat i amnistia, serien tan dolorosament vigents.
Totes les intervencions han recordat la unitat d'acció aconseguida a l'Assemblea i han reclamat que es recuperi.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
A Girona s'ha aprovat una moratòria de llicències de pisos turístics durant un any al barri Vell i part del Mercadal.
La suspensió es limita a aquesta zona perquè és la part de la ciutat que concentra més habitatges d'ús turístic. L'acord que s'ha pres per Junta de Govern Local dona tan sols un mínim marge de tan sols 2 mesos als promotors que estiguin rehabilitant un bloc sencer inclòs dins d'aquesta zona per destinar-lo a pisos turístics. L'Ajuntament, que ja ha avançat que vigilarà que la moratòria no provoqui un efecte rebot barris limítrof, començarà ara a redactar un pla especial per regular la implantació d'aquest tipus de pisos arreu de la ciutat. Si s'aprova inicialment d'aquí un any, això permetrà allargar la moratòria 12 mesos més.
Més coses. Les 9 famílies de Badalona que han hagut de passar la nit fora per l'esfondrament d'un immoble ahir al barri de Llefià encara no podran tornar a casa uns dies més. Després de les inspeccions d'aquest matí dels arquitectes municipals i d'un arquitecte a càrrec del propietari de l'immoble, aquesta tarda s'han iniciat els primers passos per apuntalar l'estructura esfondrada. I altres més coses encara. Abans d'obrir la pàgina cultural, passem pel municipi de Llardecans, al Segrià, on acaba de començar la restauració de Ca l'Apotecari Tomàs Pinyol. Es tracta de la farmàcia més antiga de Catalunya, que es manté pràcticament intacta i en la seva ubicació original. En un FM, Anna Gasol.
La farmàcia va donar servei al poble des de 1846 fins als anys 80 del segle passat. Ara es vol reobrir en el marc del projecte de repoblament que du a terme l'Ajuntament i enllaça habitatge, escola i turisme. Creuen que esdevindrà un reclam turístic per la peculiaritat de les troballes. Escoltem Núria Almacelles, tècnica en turisme i repoblament de l'Ajuntament de Llardecans.
Actualment estem en la fase 1. Aquesta fase pues, consta de la restauració, extracció i restauració del mobiliari. I la veritat creiem que és un bé superinteressant per bueno, ja no sol a nivell local, sinó també a nivell nacional, inclús internacional. Hi ha un munt de xius i medicaments fets de llavors, de l'època, i que ens indiquen com s'ha anat evolucionant amb aquest aspecte en el terme, en el camp de la farmàcia.
Tant el material documental com el material farmacèutic té un gran valor històric.
En cultura, l'escenari del Gran Teatre del Liceu es converteix aquesta nit en un jardí d'hivern amb l'estrena de la versió de Winter Rise de Schubert del ballet Preljokaj.
12 ballarins donen vida a aquesta peça que compta amb música en directe d'un baríton i un pianista. Fins al 10 de novembre, la interpretació del director de la companyia, Angelan Preljokaj, del Viatge d'hivern de Franz Schubert, enfoca l'amor com una transformació i posa l'accent en els diferents estats anímics pels quals travessa l'amant desenganyat.
Més coses, 6 llibreries de les Terres de l'Ebre participen en la primera edició de la Nit Mundial de les Llibreries, impulsada per Llibres Lab. És una nova proposta professional de serveis a llibreries que neix per transformar-les a partir de la relació amb els seus clients. El 12 de novembre, aquests comerços acolliran activitats artístiques diverses. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
En el marc del Dia Mundial de les Llibreries, Llibres Lab proposa crear una nova data de referència dins del calendari llibreter i impulsar un horari diferent com és el de nit per tal de captar nous tipus de clients. Cada llibreria acollirà una activitat artística sorpresa que anirà des del videomapping, la màgia, el microteatre o la música. La Nit de les Llibreries neix amb la voluntat d'extendre's arreu del país en properes edicions. Teresa Aragonès és una de les impulsores de la Nit del Dia de les Llibreries a les Terres de l'Ebre.
Nosaltres celebrarem la nit del Dia Mundial de les Llibreries i farem que les llibreries a partir d'un horari ja tardà tanquen com a llibreria tal qual i obriguen per a que la gent pugui disfrutar d'aquestes activitats culturals. Això és la casella de sortida i el 2022 voldríem que aquestes activitats continuessin.
A l'activitat hi participaran 6 llibreries de Tortosa, Amposta, Móra d'Ebre i Móra la Nova.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. Xavi Hernández serà presentat dilluns com a nou tècnic del Barça fins al 30 de juny del 2024. El de Terrasses ja s'ha acomiadat de l'Al-Sadd de Qatar i finalment el club blaugrana i Xavi pagaran a mitges la clàusula de rescisió de 5 milions d'euros del tècnic. Recordem que l'Al-Sadd aquest divendres pel matí, avui pel matí, ja havia anunciat la desvinculació de Xavi del club qatarí previ abonament de la clàusula. Cal dir, però, que el Futbol Club Barcelona encara no ha emès un comunicat, no ha confirmat de manera oficial el fitxatge i l'arribada de Xavi i l'entesa amb el protagonista, amb el de Terrassa i també amb el conjunt de Qatar. S'espera que les properes hores es faci oficial, però Xavi Hernández serà presentat dilluns com a nou tècnic del conjunt blaugrana. En plana poliesportiva destaquem que en tenis de taula el Borja s'ha quedat a un pas de la gran gesta europea a la Champions masculina. Una derrota avui per 3-2 hagués donat la classificació a la Sisa Borges Vall per estar entre els 8 millors equips d'Europa, però els lleidatans han cedit per 1-3 contra l'Sporting de Portugal en un partit on han tingut opcions de seguir el segon punt i, per tant, la classificació. Ara passaran a jugar la segona fase de la Europa Cup. I per tercer any consecutiu, el Girbau Vic disputa a partir d'avui la Champions femenina, també d'aquest esport de tennis de taula. Volem saber com afronta aquesta cita Ràdio Vic, Pep Portet.
El Girbau Vic Tenis Taula juga aquest vespre a les 8 el primer dels 3 partits de la segona fase de l'European Champions League Women's, que se celebra a Metz. Precisament el conjunt francès és el principal favorit del grup i, per tant, un rival molt dur per a l'estrena de les biguetanes. Sofia Xuanzang, Charlotte Carey i Tamouan Quechuan buscaran una de les dues places que donen accés a la següent ronda. El grup el completen el BTTC Novi Sad de Sèrbia i l'SKST Plus Hodonin de Txèquia. Les biguetanes jugaran demà a la una del migdia davant el Novi Sad i el tercer partit serà diumenge, també a la una, davant el conjunt txec. L'objectiu és guanyar aquests dos rivals per ser com a mínim segon i poder superar la ronda. Aquesta és la tercera participació consecutiva del Girbau Vic Tenis Taula a la màxima competició europea, on es trobarà amb alguns dels grans monstres europeus. El Cartagena, que fa unes setmanes va guanyar a Vic a la Superdivisió Femenina, és l'altre representant estatal en aquesta competició.
Gràcies, Pep Portet, des de Ràdio Vic. I en bàsquet, el Força Lleida afronta avui a les 9 de la nit una nova jornada a la Lliga L'Eport. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Un partit que, segons l'entrenador des de la capital del Segrià, Gerard Encuentra, pot tenir l'etiqueta de difícil, evidentment pel rival que tindran a davant, però també per la possibilitat que els lletans caiguin en una certa relaxació.
Perquè crec que el rival és un rival incòmode per la nostra manera de jugar, no? I cert que, com comento, no? Crec que el guanyar molts partits seguits, tendeix a que l'equip tingui un punt de relaxació, no?
Òbviament, com dèiem, complicat també pel rival, l'Almansa, que visitarà Lleida avui mateix.
No solament per, no, pel que comentes de que ha guanyat fora de casa, està clar que sembla que fora de casa tinguin un plus, però és un rival complicat ja per la plantilla que tenen, per la manera de com juguen, no? Crec que, a més, el seu estil de joc és un estil de joc que a nosaltres ens pot incomodar més que altres rivals.
Ara mateix l'ICG Força Lleida ocupa la sisena posició, mentre que l'Almansa és 13è. El partit a l'Espai Fruita de Barris Nord aquest divendres a les 9 del vespre.
Gràcies, Sergi Guiu, des de UAU Lleida Ràdio, encara en el món de la cistella. Demà dissabte, les televisions locals i a Xala, protagonisme per a la Lliga EVA. Es podrà veure a partir de les 6 de la tarda el duel entre el Club Bàsquet Artés i el Quart Germans Oms, amb connexions amb el partit també d'EVA Martorell Esparreguera i el partidàs de la divisió d'honor masculina de waterpolo entre el Terrassa i el Barceloneta.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana la cartellera es renova amb Santos Criminales, una pel·lícula que ens apropa als inicis en el món criminal de Tony Soprano. També s'estrena 3, guanyadora del Melies d'Argent al darrer Festival de Sitges. I de la factoria Marvel arriba Eternals, uns superherois immortals protegeixen els humans dels terribles desviantes.
Según el test de Stanford, Binet es muy inteligente.
Pues no lo parece, porque siempre aprueba por los pelos.
Ya, porque no se esfuerza, pero es listo. Según puede verse en los resultados, es un líder.
Els fans de la sèrie Los Soprano estan de sort. S'estrena Santos Criminales, un film sobre la joventut del totpoderós capo Tony Soprano. Ens apropa a la seva adolescència a la ciutat de Newark, a Nova Jersey, i explica com, en una època convulsa, un noi que aspira a anar a la universitat s'acaba convertint en un cap de la màfia.
Quiero ir a la universidad. No me pueden pillar con algo así.
Llévate los altavoces. Y al mismo tiempo tienes que decirte no volveré a robar nada nunca más. Así de fácil.
Desde el sonido con retraso.
El film fantàstic 3, guanyador del Maria d'Argent al darrer Festival de Sitges, explica la història d'una dissenyadora de so amb una vida convencional. Apassionada de la seva feina, li serveix per allunyar-se de les relacions que manté amb la seva mare, la seva exparella i els companys de feina. Tot canvia quan comença a desincronitzar-se. El seu cervell processa que les imatges.
Vinimos aquí hace 7.000 años para proteger a los humanos de los desviantes.
Eternals aporta un nou equip de superherois a l'univers Marvel. Es tracta d'un grup d'immortals que fa milers d'anys que prenen cura de la humanitat i la protegeixen d'un terrible enemic, els desviantes. El cataclisme provocat per Thanos a Vengadores Endgame els obliga a sortir a la llum per salvar novament els seus protegits d'una terrible amenaça.
Tu no puedes proteger. A ninguno.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.